Bona tarda, són les dues en punt, encetem el mes de març i també la setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La Copa de la Reina ha mostrat a la vegada les debilitats i les fortaleses de l'Estalpol Natació Sabadell de waterpolo femení. L'equip ha hagut de reinventar-se aquesta temporada i té una plantilla més feble que en anteriors campanyes, reconegut per les mateixes waterpolistes diferents vegades. S'ha mostrat irregular fins ara, perdent com no ho havien fet mai partits de Lliga, de Supercopes i també Europa. I, en canvi, en els moments determinants treuen aquell punt d'orgull que ha permès a les noies d'or del club, entre altres coses, guanyar 5 Eurolligues i protagonitzar una gran tirania, el waterpolo estatal. El conjunt de David Palma és tercer a la Lliga, és cert, però és l'únic que ha estat capaç de plantar-se als quarts de final de la Copa d'Europa. I aquest cop, a la Copa, quan per primera vegada no arribava a la cita com a grandíssim favorit, igualment va acabar aixecant el títol al conjunt sabadellenc. La Copa més oferta de les 16 que tenen segurament a les seves vitrines i, per tant, segurament per això, la que millor regust ha deixat, demostrant el millor i el pitjor d'aquest equip, atascant-se a la final en atac contra el Terrassa, però mostrant-se hipercompetitiu i sabent patir fins a la tanda de penals per aixecar així la quarta de seguida. L'Estalpol femení ja no mana amb mà de ferro al waterpolo femení de casa nostra, però igualment segueix manant. I la Copa de la Reina aixecada ahir va ser la millor demostració d'aquest fet. Una copa, per cert, que va ser un autèntic espectacle, amb la piscina plena i amb una emoció brutal des del primer fins a l'últim partit del torneig i del primer al darrer minut de la final.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Mira que va gaudir ahir del waterpolo al control de so. El Roger Benet, als botons. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Dos principals fronts tindrem avui al programa: la Copa de la Reina de waterpolo conquerida per l'Estalpol femení d'una banda, de l'altra la pèrdua del lideratge del Centre d'Esport Sabadell. Tindrem l'anàlisi a fons d'aquestes dues qüestions, però també waterpolo masculí, handbol o squash.
I fora de l'hotel?
El Madrid recupera el lideratge amb un punt més que el Barcelona de primera divisió després d'endur-se el clàssic ahir al Santiago Bernabéu per 2-0. Vinícius i Mariano van ser els autors dels gols. L'Espanyol, de la seva banda, va empatar 1-1 a casa contra l'Atlético i és el QE amb 20 punts, empatat amb el Leganés, i a 5 del Celta, del sabadellenc Òscar García Junyent, que és qui marca la permanència a 12 jornades pel final. I el coronavirus altera el calendari del Mundial de MotoGP després de la suspensió del Gran Premi del Qatar a Losail. També s'ha anunciat l'ajornament de la cursa a Tailàndia per por a la propagació del Covid-19.
Han parlat en les últimes hores
Gerard Piqué després del 2-0 contra el Madrid.
Hemos hecho una muy buena primera parte, hemos tenido el control absoluto del partido. Así como ha habido veces que he venido aquí, creo que fue Supercopa el primer año con Valverde, y dije que era la primera vez que el Madrid había sido superior. En este caso he visto uno de los Madrid que transmitía peores sensaciones desde que estoy aquí, porque no presionaban, teníamos el control absoluto de la pelota y no hemos aprovechado las ocasiones. Entonces, bueno, cuando no aprovecho las ocasiones en un clásico, en la segunda parte les hemos dado vida.
Y también el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Yo creo que la segunda parte estuvimos mucho mejor en nuestra presión, sobre todo arriba, jugando en campo contrario, porque es un equipo que no le gusta no tener el balón. Y al final yo creo que, bueno, son tres puntos importantes. Toda la semana ha sido una semana complicada y al final hemos tenido una oportunidad hoy para cambiar eso, pero no va a cambiar nada. Para nosotros tenemos que seguir, son tres puntos. Y vamos a tener que pelear de todas formas hasta el final.
I a les xarxes socials.
D'una banda, una imatge publicada a les xarxes socials d'Ona Carbonell, la nedadora d'artística del Club Natació Sabadell. Surt al costat de la piscina, en banyador, de costat, mostrant la panxa i envoltada de les seves companyes de selecció. Al text de l'Ona Carbonell, les bones notícies sempre són millors quan les comparteixes amb les teves companyes. L'equip augmenta. Per tant, l'enhorabona des d'aquí per aquest embaràs a l'esportista del Club Natació Sabadell. També destaquem un tuit de l'exfutbolista i analista sabadellenc Alberto Etjogo. A veure una cosa, diu l'exinternacional per Guinea Equatorial. La passada primavera el centre d'esports tenia peu i mig a tercera divisió. Ho va passar magre. Ahir va perdre el lideratge després d'empatar un partit en el qual va tenir múltiples ocasions per guanyar-lo. El lideratge, sí, cal donar valor a les coses.
De quin partit no estarem pendents?
Un quart de 10 de la nit, primera autonòmica, River Melilla, Intergym Melilla.
Avui celebra el seu aniversari.
L'entrenador i jugador que van coincidir en el seu dia al centre d'esports en una mateixa etapa, Ramon Moya i també Toni Mora.
Utilitza l'etiqueta Hotel Suís a Twitter per dir-hi la teva.
I a tot això també podeu utilitzar l'MVP 946 els dilluns. És un mal dia pel Roger Benet, que té el cap en un altre lloc, per triar el vostre jugador favorit del centre d'esport Sabadell ahir contra la Unió Esportiva Llagostera Costa Brava. No canvien les tradicions. Xavi Boniquet, Aaron Rey, Manol Anza, Boris Garros... Qui per vosaltres fos ahir el millor d'aquest partit del centre d'esports que va suposar la pèrdua del lideratge, com sempre, per votar aquest millor jugador, l'MVP del centre d'esport Sabadell, teniu temps fins a les 3.
Hem de xutar.
Va, Maica.
Maica García, expulsió.
Un dos aquí.
2,5 segons, 2,5. Ruterinho!
Oh! Oh!
El travesser! Sota pals, la millor portera del món. Laura Ester, llançament, el gol de Beortit.
Que no perdona.
Som-hi, Maica. Llançament i el gol de Maica García. Ajustat al pal dret de la porteria de Sandra Domena. 1-1. Sota pals, Laura Ester! Sota pals, Laura Ester! Falla el Terrassa! Falla el Terrassa! Pilota al pal de Pili Penya. Sandra Domena sota pals. Sílvia Morell en el llançament. L'aturat Sandra Domena.
Ho dèiem.
Està arribant amb facilitat als pals, eh? Sandra Domena, això és perillós. Esperant Paula Leitón, el llançament, el gol de Paula Leitón. Res a dir, ajustat a l'escaire esquerra de la porteria. Xuta en Ona, golaç. Espectacular, 16 anys, eh? Amb 16 anys, Sam, t'has de plantar aquí i xutar un tercer penal. Sota pals, Laura Ester, l'aturada!
Sí,
l'aturada!
Grande.
L'aturada, Laura Ester!
Grande, Laura Ester, grande.
Ruterinho gol! Ruterinho gol! Ruterinho gol! Si falla el Terrassa, l'Astralpool és campió. Pressió ambiental al màxim. Cristina Gantero gol. Judit Forca per guanyar la final de la Copa de la Reina.
Mare meva, quin patiment.
Judit Forca per guanyar la final de la Copa de la Reina.
Veiem sota les pals, cares,
eh? Sandra Domena. Va, Judit Forca!
Sí!
Amor! Astralpool Natació Sabadell, campió de la Copa de la Reina per 16a vegada en la seva història. S'abraça la banqueta de l'Astralpool, salta tot el cos tècnic també de David Palma a l'aigua, les jugadores a l'aigua, el cos tècnic a l'aigua, el Rupert Navarro. Mare meva, quina final, s'abraça les jugadores a Laura Ester. Ha estat l'heroïna d'aquesta tanda de penals. Ha certificat la victòria Judit Forca. Mare meva, Samantha Miquel, quina final que hem viscut aquí a Ràdio Sabadell en final feliç.
Waterpolo a Ràdio Sabadell.
Nou minuts, 16 segons per sobre de les dues. Avui és dilluns, avui és dia 2 de març. Estrenem més aquí a l'Hotel Suís amb aquest dia de ressaca per la gent del waterpolo, per la gent del Club Natació Sabadell, després d'un cap de setmana platòric a la piscina de Can Llong, amb la Copa del Rei, amb la Copa de la Reina i amb aquest títol que us explicava ahir, d'aquesta forma, quedant-se sense veu. Aquest cop les cames no li van tremolar, va ser les cordes vocals el que van tremolar-li al Pau Vitoria amb aquesta emoció que viu als partits, acompanyat de la Samantha Miquel. En el cas dels femenins, els masculins, amb el Jordi Millán. Després parlarem de l'aventura més curta de l'equip masculí de l'Hostalpool, però avui entrem al programa, entrem en matèria amb aquesta victòria agònica, la tanda de penals del conjunt de David Palma, que va aixecar la 16a Copa de la Reina del Club Natació Sabadell. Va viure al costat del Pau Vitoria, al capdavant de les xarxes socials, aquesta final al Sergi Parc, a la piscina de Can Llong. Sergi, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Millor veu que el Pau.
Millor veu que el Pau. Per això no el tenim aquí avui i el tenim una mica descansant.
El tenim recuperant-se perquè el doblet només li faltava després al Sabadell en joc del Centre d'Esports Llagostera de la tarda. A la prèvia, deia Mati Ortiz, i de fet era la veu una miqueta del vestidor del Club Natació Sabadell, que era la Copa de la Reina de la reivindicació, que havien de sortir al pas, ja no de rumor, sinó d'aquell run-run que hi ha des de fa mesos al waterpolo estatal, que el Natació Sabadell ja no és el que era el més fàcil dels últims anys de tombar, que segurament era la copa més oberta, que potser, fins i tot, classificació en mà de la Lliga Premat no era el gran favorit. Doncs al final, l'anfitrió es va quedar per quart cop consecutiu aquesta Copa de la Reina, per 16 en tota la història. Evidentment és el rei de la Copa de Reina, de la Copa de la Reina, el Club Natació Sabadell, però en una edició, sobretot en la final, soferta, Sergi?
Una edició molt soferta, i a tot això que deies, Adri, clar, aquest Club Natació Sabadell ens ha acostumat sempre a guanyar tants i tants partits i a convertir la victòria d'una rutina, sobretot en les competicions domèstiques, que tot el que ha passat aquest any, aquella famosa ratxa de les 241 victòries seguides en Lliga, fase regular, que es va trencar, i també hem vist les ensopegades aquí a Can Llong, a més, contra l'Horizonte, per partida doble, primer a la Supercopa d'Europa, després a l'Eurolliga. També hem viscut alguna desfeta,
sí, derrota contra l'Utrecht, per exemple, a l'Eurolliga, a la piscina del Mediterrani també, que era el primer rival, de fet, en aquesta Copa de la Reina, divendres al partit de quarts de final a la Josep Vallès, i d'aquí que el conjunt del barri de Sants estigui per davant a la classificació de les sabadellenques. Fins i tot el propi Terrassa havia guanyat per primer cop en tota la història un derbi, i va ser a Can Llong fa tot just unes setmanes, el 2020 ja. I, per tant, hi havia aquella sensació que era més vulnerable que mai el Natació Sabadell, però, per tant, si el que volien era fer un cop sobre la taula, sofert, petit, és veritat que no amb la contundència d'altres vegades, però la copa es va quedar aquí.
Clar, aquest rum-rum, i especialment també per totes aquestes ocasions que hem recordat, a Can Llong, i aquesta victòria era necessària, ho necessitava l'equip, així que David Palma, també reivindicant-se una mica amb el paper de les seves jugadores, dient que l'equip està aquí i que mai ha marxat.
Mai hem marxat. Hem canviat l'equip, hem tornat a tenir de treballar molt més dur de lo que ho feia. Jo feia endur i ara ha sigut brutal, no? Sobretot aprendre molt ràpid, amb l'obligació d'aprendre molt ràpid, i crec que hem vist avui un Sabadell increïble i un Terrassa també espectacular. Amb molts nervis, tant a l'inici del partit com ara al final. Bueno, jo crec que hem donat aquí als dos equips un espectacle brutal, no? Amb situacions al final fallada, la grada aixecada, molt content de la feina, i bueno, sí, serveix per demostrar que estem aquí, que no hem marxat.
El missatge és molt clar, eh? Estem aquí i no hem marxat, eh?
El missatge és claríssim, evidentment, i tot plegat, Adri, després d'una final molt renyida, ho dèiem ara, 5-5, i una segona part, la veritat, que amb molts nervis. En el tercer quart, els dos equips només van ser capaços de marcar un gol cadascun, i en l'últim període, cap gol. Evidentment, clar, podem parlar que les defenses es van imposar en els atacs, però també vam veure molts nervis, i també potser una mica de protagonisme per part dels àrbitres en algunes decisions. Crec que dels dos equips, cap dels dos equips crec que van acabar del tot contents, i a més, per part del Club Natació Sabadell va condicionar molt el fet que Marina Cordobés i especialment Maika García es carreguessin de dues exclusions ben aviat.
Sí, fet, Cordobés va caure de seguida amb la tercera. Maika es va mantenir aquí en el límit de manera brutal, eh?
Es va mantenir en el límit, i David Palma la felicita per haver aguantat tant, perquè a més, clar, en una final la capitana, si no la millor, una de les, la millor boia del waterpolo femení, evidentment havia d'estar a la piscina en una final de la Copa de la Reina, així que David Palma la felicita per haver sapigut gestionar aguantant aquesta exclusió.
Hem estat patint molt de temps, no? La Marina agafa la segona molt ràpid, la Maica, i aquí bueno, veiem perillar la Maica en cada situació, l'anaven a buscar, bueno, al final jugadora molt experimentada. Hem tingut aquest hàndicap, hem tingut de gestionar molt bé el tema de la rotació, l'escalf, el que passa que avui era, s'havia de morir la Maica, com fa sempre, i gestionar ella, que no li traguessin la tercera expulsió, però ens ha condicionat una miqueta la manera de jugar.
Deies abans el tema dels nervis, la veritat és que tal i com ho van viure a la mateixa piscina, hi havia situacions que era realment surrealista que no acabessin en gol en el tram final, i la final, mirant els últims segons de partit, ja no dic minuts, pràcticament des del toc de campana fins al final, va estar per moments perduda amb un parell de pilotes, una molt clara de la excapitana del club Olga Domènech, que era el Terrassa, i no va ser així, i fins i tot l'Estalpul va tenir pilota per poder guanyar-la sense haver de recórrer la tanda de penals.
Sí, a les mans de Rutarinho, el seu xut final es va estavellar al pal, però és que abans el Terrassa també havia estavellat una al pal, diria que va ser Elia Montoya, l'anterior d'Olga Domènech, que com dius, la jugada, perquè era una final de la Copa de la Reina, si no, fregava una mica la comèdia perquè se n'anava sola cap a Laura Ester, se li va relliscar la pilota el temps suficient perquè la recuperés Judit Forca, en fi, un drama, com diem, molts nervis. Al final, la mateixa Judit Forca precisament va ser la que va ser l'encarregada de llançar l'últim penal i el que donava la 16a Copa de la Reina al club.
Que a més tenia l'espineta d'un record no massa positiu amb la selecció en una tanda de penals, i en canvi aquest cop es va convertir en la desllorigadora d'aquesta situació.
I ara que esmentes la internacionalitat de Judit Forca, ella, com diem, va ser l'encarregada de rubricar el triomf. Maica García va ser la MVP, l'escollida MVP de la final. I Laura Ester, la veritat és que va ser clau en la victòria de l'Estalpul també, no només amb el seu gran paper durant el partit, sinó també aturant un penal i fent-se gran en l'altre, aturant-li per cert també a Olga Domènech. Així que podríem dir que els tres puntals de l'equip, les tres jugadores de la selecció espanyola de l'equip, van tornar a ser decisives. Escoltem, per exemple, a Laura Ester destacant precisament el paper defensiu i també el seu paper, el de la portera, i igualment el de Sandra Domènech, que ve apretant fort per darrere la portera del Terrassa, també amb la selecció espanyola, i que totes dues només van encaixar 5 gols. Laura Ester.
Deixar 5 gols tant al Sabadell com al Terrassa, això significa que hi ha hagut una molt bona defensa i les porteres hem tingut gran culpa d'això. I bueno, parlar de la portera de Terrassa, jo crec que és una portera molt jove, que està fent les coses molt bé, entrena molt bé, o sigui, jo entreno molts i molts dies amb ella a selecció, i bueno, el que fa és ficar dues coses difícils, tant a Maria Elena com a mi, perquè està ficant el cap por ahí i vol, evidentment, estar a la selecció.
Dos minuts, gairebé tres, per sobre d'un quart de tres de la tarda. Som en directe valorant aquesta Copa de la Reina, un nou títol per l'Estalpul Club Natació Sabadell. Després també comentarem l'última hora del Centre d'Esport Sabadell i també la pèrdua del lideratge del grup 3 de segona divisió B. Parlaves abans de Maica García, de Judit Forca. Afegiria també fins i tot a la Mati Ortiz, que va fer un gran partit, va veure porteria, crec que per partida doble.
Per partida doble, correcte.
Tenint en compte que va fer 5 gols només l'Estalpul durant el temps reglamentari, és el 40% de les dianes de l'equip de David Palma, i absolutament d'acord també amb el paper de Laura Ester, dins d'una Copa de la Reina en línies generals que va ser molt ajustada, amb un divendres, que va ser el dia de les sorpreses, afortunadament no tant en el Natació Sabadell Mediterrani, que tancava la tongada de quarts de final, però sí, tant el primer partit, amb la derrota del líder de la Lliga Premat, Mataró, davant del Terrassa. En el segon potser estava ajustada la cosa, però el Boadilla va fer història passant a semifinals. I sobretot en el tercer, el Rubí va superar el Sant Andreu i va ser dissabte el rival del Sabadell a les semifinals. I ja a la final l'estem explicant de sobres, que és un partit que va ser igualadíssim, que va acabar 5-5 i que es va resoldre a la tanda de penals. Això, Sergi, tampoc estàvem acostumats a veure una Copa de la Reina tan igualada.
No ho estàvem, i a més, en aquests quarts de final, Adri, excepte el 10-6 que va aconseguir l'Estalpul davant el Mediterrani, la resta eliminatòria es van decidir per un o dos gols. I a més el 10-6 aconseguit pel Sabadell. Recordem que en aquests quarts el resultat era de 5-5 i després sí que ja es van eixamplar les diferències. És veritat que les semifinals potser sí que van ser una mica més descafeinades per la superioritat tant del Sabadell davant el Rubí com del Terrassa davant el Boadilla, i com dius, la final ajustadíssima. Laura Ester, la portera, la tornem a escoltar destacant potser que amb aquesta igualtat es guanya aquest factor sorpresa de que no se sap ben bé què pot passar.
Més que especials, jo crec que la Copa de la Reina més maca, per això dir-ho. Si ho portàvem parlant des del primer dia, així dona gust jugar. Al final mai saps què passarà, no saps si passarà un equip o l'altre, i això és el maco d'aquesta competició.
El maco d'aquesta competició, i aquesta igualtat, evidentment, també s'està veient reflectida a la Lliga Premat, i per Laura Ester, tota aquesta igualtat, tot aquest equilibri de forces s'anirà reflectint fins al final de temporada, i per tant la Lliga està més en l'aire que mai.
Ja s'ha demostrat aquí que ningú vol perdre, i això serà la Lliga, o sigui, que no ens podem relaxar en cap moment. Òbviament avui celebrar-ho, descansar una miqueta, tenim 2 setmanes de paró per preparar bé el partit de quarts de Copa Europa i a seguir.
I dèiem en començar l'edició de la Copa del Rei i de la Reina, que tenia un format innovador, que per primera vegada tot es concentrava en un mateix cap de setmana i en una mateixa seu, amb Campllong com a epicentre del waterpolo estatal, tant en nois com en noies. És cert que hi va haver un punt de polèmica en quant a l'organització de la Federació Espanyola de Natació pel lliurament o el no lliurament, en aquest cas, de les medalles al Terrassa, especialment al masculí com a subcampió, que l'entrega va ser directament una bossa amb totes les medalles, molt deslluït pel que estava sent una gran competició, però en tot cas molt espectacular tot plegat, l'ambientàs, ho escoltàvem abans amb la retransmissió del Pau Vituri durant la transmissió amb la Sant Miquel, que la piscina era espectacular, una olla de pressió, una bombonera, amb molta gent de Terrassa, també s'ha d'agrair, i amb un factor ambiental, amb una igualtat, tots els condiments van fer que en aquest sentit sí que hagi millorat moltíssim en quant a espectacle el waterpolo de casa nostra.
Ahir, com a mínim, jo vaig tenir el privilegi de poder veure la final femenina des de la posició de comentaristes, i la veritat és que veies a la nostra dreta a tota l'afició del Terrassa, a l'esquerra més l'afició del Club Natació Sabadell, i aquesta rivalitat també es vivia a les graderies, i la veritat és que sí que es va veure un caliu especial amb aquest nou format de la competició, un format al qual David Palma ha volgut elogiar tant a la federació com a l'organització realitzada pel Club Natació Sabadell.
Ha sigut increïble, no?, el convocar aquí tanta gent amb la Copa del Rei, la Copa de la Reina. Jo vaig dir que era un encert de la federació i del meu club, i bueno, s'ha demostrat, no? Agrair a l'afició, que ha sigut espectacular, com anirà totes dues aficions, la del Terrassa i la de Sabadell, i bueno, content per poder aconseguir aquest títol i oferir-lo a la ciutat, al club, al nostre soci. Molt orgullós de l'equip.
Doncs orgull, el que sent David Palma després d'aquesta nova Copa de la Reina, com dèiem, la quarta consecutiva per l'Estalpul Club Natació Sabadell, la 16a en la història del club, que continua amb aquesta hegemonia a la competició. Molt lluny queden els Mediterrani, Ondarreta Alcorcón, Mataró i companyia, els altres equips que tenen una Copa de la Reina com a mínim al seu palmarès. Ara, per això, toca descansar, dolça ressaca després d'aquest títol de la Copa de la Reina, com a mínim un parell de dies, i tindrem temps aquesta setmana per parlar del planning, perquè és del tot incert per motius fins i tot de prevenció, de salut, però el proper partit no serà fins d'aquí a un parell o 3 setmanes.
Sí, però venim de grans cites i reprendrem les competicions amb una altra gran cita. El pròxim partit de l'Estalpul Natació Sabadell Femení serà en Lliga a la piscina del líder Mataró el dissabte 21 de març. Per tant, partidàs previ a la tornada dels quarts de final contra l'Horizonte. Ja veurem si s'acaba disputant, si no hi ha problema, perquè ja sabem que el coronavirus està afectant a tots els àmbits.
És veritat que és una illa, però també és veritat que és Itàlia, i per tant estarem alerta al que succeeixi d'aquí a aquest partit de tornada. Continuem parlant de waterpolo. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Hola, sóc David Palma, entrenador de l'Estalpul Sabadell de waterpolo, i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Per que l'Atlètic Barceloneta també ha arribat als 16 títols de la Copa del Rei, igual que el Natació Sabadell en noies. No hi va haver cap història, en aquest cas, a la final masculina, jugada també a Can Llong. L'equip mariner, el gran favorit del títol, va complir amb els pronòstics imposant-se per 12-6, doblant el marcador, per tant, el Terrassa, que es va haver de conformar amb aquest subcampionat, tant a la Copa de la Reina com també a la del Rei, de manera consecutiva, a les 12 i a les dues finals, ahir a la Bombonera de Can Llong. L'equip masculí de l'Estalpul, en canvi, no va poder emular el femení i es va quedar a mig camí. Dijous passava en ronda, en un partit també igualadíssim a la tanda de penals contra el Barcelona, contra el CNB, però a les semifinals el Terrassa va eliminar l'equip de Quim Colet en el derbi amb un marcador final de 8-10. Sergi Cabanes, waterpolista del club, reconeix que el passi del Terrassa era del tot merescut.
Teníem jugadors importants a les dues primeres parts en dues excursions, però tot i així jo crec que el Terrassa ha sigut una mica superior a nosaltres. Les hem tingut al final, a l'última part, però molts fallos i jo crec que s'ho mereixen.
Dèiem abans de com s'havia mantingut en el límit Maika Garcia, de com havia quedat eliminada també per tres exclusions Marina Cordobés. En el cas dels nois, un Sergi Cabanes, que va ser un dels homes d'aquestes semifinals, quedant expulsat en vermella al segon quart en el marc d'un partit amb un arbitratge, podríem dir, rígid. Cabanes, però, prefereix no parlar de polèmiques.
No hi ha res més a dir, o sigui, seria una irresponsabilitat per part meva si parlés dels àrbits, perquè crec que al final són humans i es poden equivocar. I no crec que... O sigui, al principi sí que potser quan et treuen la vermella dius, hòstia, estic molt cabrejat. Però després ho penses i dius, mira, han repartit un cop, han repartit a l'altre, i no pots fer res.
Al final d'aquesta experiència del Natació Sabadell masculí a la Copa del Rei, el narrador aquí a Ràdio Sabadell del torneig, el Pau Vitorí, valorava el paper del club amb l'entrenador Quim Colet.
Som-hi, al costat del Quim Colet, del tècnic de l'Astralpool Natació Sabadell. Quim, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bueno, ara tocat, no després del partit, de perdre, però bueno, bé.
En calent és complicat, no?, valorar el partit d'avui, perquè ho hem dit durant la retransmissió, que ha estat un partit massa condicionat, segurament, per les més de 40 expulsions que hi ha hagut durant tot el partit i per les dues vermelles que heu rebut a la primera part, d'homes importants, a més.
Sí, ens saben més greu les dues vermelles, d'alguna manera, perquè al final no són 20, són 18, més dos que ens apuntem nosaltres sols a protestar. Vull dir, i aquí, està clar, llistó a l'àrbitre, el posa on realment creu que l'ha de posar. No ho sé si ells no hi ha hagut cap jugador que ha protestat i també podien anar al carrer, però la veritat és que nosaltres hem caigut amb aquest error. Això no ens condiciona, evidentment, per les rotacions i perquè són dos jugadors importants dintre dels nostres esquemes. Dit això, vull dir, bueno, és un tipus de partit amb moltes expulsions i llavors, ja que està acertat, doncs en el balanç de superioritat i inferioritat. I aquí, bueno, doncs ells han estat millor que nosaltres, sobretot amb les superioritats, no? Nosaltres no hem defensat correctament, ens han fet gols, evidentment, en tants, no, ara no sé el percentatge, però sí està clar que el nostre percentatge de superioritat ha sigut baix, no? I aquí crec que és on no hem pogut enganxar en el partit des del primer moment també a darrere, no?
És una llàstima, no?, perquè sobretot després de guanyar d'aquesta forma tan èpica al CNB, hi havia tots els condicionants per viure un gran derbi. L'altre dia també es va viure aquí un gran ambient a la Bombonera de Can Llong, i no sé si ha quedat en certa manera un pèl deslluït.
No ho sé, jo estic ficat molt amb el partit i la veritat és que no sé si com a espectador ho ha sigut o no ha sigut, no? Vull dir, bueno, el nostre esport és això, que... Jo crec que han seguit una línia molt d'arbitratge fina, que ens van dir que ja ho farien, i com es va veure l'any passat, no en competicions europees, però com es va veure l'any passat en el Mundial de Corea, doncs, bueno, els partits van amb moltes expulsions, i aquesta ha sigut la tendència. Llavors, ja et dic, no sé si realment això propicia millor o pitjor espectacle, vull dir, però la realitat és aquesta i nosaltres tenim que maniobrar amb el tipus de partit que ve donat per moltes qüestions, per qüestions de nostres, de defensa, d'atac, però també condicionades pel tipus d'arbitratge.
En el global se'n va content, el Quim Colet, d'aquesta Copa del Rei?
Mira, sí, perquè nosaltres som un equip que hem començat fa res, un equip nou, un equip jove, i aleshores, jo els hi vaig dir l'altre dia, per nosaltres l'altre dia era una final, val? I és la primera final que juguem, i avui era una altra final i és la segona final que juguem, i vaig dir, clar, jo prefereixo que totes les finals que jugues, doncs que surti cara i guanyis. L'altre dia, bueno, pues, el partit s'empata, però després surt cara i en els penals doncs guanyem. Avui és una final que ens ajudarà pues, a créixer, a analitzar el nostre joc i a seguir la nostra progressió. Ara s'ha acabat aquesta competició per nosaltres, ara ja el dilluns, ara, bueno, aquest cap de setmana pues, ja està, però el dilluns a ficar-nos ja amb els reptes que tenim a la Lliga, en què bueno, intentar créixer i aviam fins on arribem.
I sobretot els capricis, no?, que té a vegades el calendari, perquè et porta unes semifinals contra el Terrassa i et dona l'oportunitat de treure't l'espina, segurament una setmana després, mateix escenari i mateix rival.
Sí, i el partit a lo millor serà completament diferent, no ho sé, vull dir, no crec que condicioni res el partit d'avui, el del dissabte que ve, val? Serà completament diferent, crec jo. M'imagino, a lo millor resulta que és una calcomania, diguéssim, del partit d'avui, però bueno, sí, tindrem una oportunitat de tindre pues, la revanxa de la Copa, però com et dic, vull dir, aquesta és una competició que acaba i comença i acaba en 3 dies, en 4 dies i ja ens hem d'oblidar, diguéssim, no? Hem de treure les experiències que hem tret en dos partits del màxim nivell, vale? En què, bueno, hem de treure també conclusions i analitzar i seguir millorant, val?
Doncs a buscar d'aquí a 7 dies aquesta millora a la Lliga, que encara queda prou temporada, queda segona volta d'aquesta Lliga Premat i l'equip està lluitant aquí amb el CNB, amb el Terrassa, per aquesta segona posició de la Lliga. Quim Colet, entrenador de l'Estel Pool, gràcies per atendre'ns durant aquesta Copa del Rei, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i, com sempre, un plaer.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna a dir què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ara Taitor Pasqual. Per Lanza, que ara ha vingut fins a l'esquerra. Aixeca el cap, Lanza. Fa la centrada, Lanza, buscant Edgar dins l'àrea. La vol punxar, l'ha punxat bé Edgar. Dona la volta sobre ell mateix. Buscant encara Lanza, la deixa encara Boniquet. Fora! Quin canvi de joc de Lanza, com l'ha punxat, amb quina qualitat, Edgar, fins i tot habilitant-se per donar la volta, jugar d'esquena, esperar amb el retrovisor, veure que venia Boniquet, llàstima el xut de l'ex del Badalona. Espera que per errada aquesta d'Àngel dins l'àrea, la pelota, Nahuel, ha blocat Pajarero. S'havia equivocat Àngel en la construcció, recupera Òscar Rubio. Vinga, va, som-hi, pilota per Manu Lanza, el doble el lleidatà, a veure si l'espera. Lanza per Òscar Rubio, incorporant-se ja a la centrada d'Òscar Rubio. Edgar dins l'àrea, se l'havia menjat encara Boni dins l'àrea, el xut! Marcos a baix! Lanza de cara per Òscar Rubio, a veure si podem sortir per aquí buscant Òscar Rubio. Edgar dona la volta sobre ell mateix, és dins l'àrea, Edgar! Penal, que bé! Que murri, Edgar! Com se l'ha fabricat ell sol! Aguanta d'esquena, gira sobre David García, que se l'empassa en quan nota l'estivada de la samarreta a un pam de l'àrbitre. No ho dubta dues vegades. Sota pals Marcos. En el punt de penal Edgar. 33-34. Xiula l'àrbitre. Cap allà que va Edgar Hernández. Ha parat Marcos. Aaron Rey buscant bé a Edgar. Edgar obrint la pilota per Manu Lanza. Molt més actiu ara el de la mina. Prova el xut Lanza. El travesser! El xut, el travesser i el pal. Mora de Déu! El xut de Lanza, el travesser i el pal. Edgar a la frontal. Juga de cara per Aaron Rey. A veure, Aaron Rey es perfila. Volia el xut. Juga per Aitor Pascual. Aitor Pascual, la centrada. Gol, 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 gol. Sobre de cames, Edgar la deixa passar sabent que darrere està el seu amic i company, només la d'empenya, però s'ha de ser allà per fer-ho. Marca el Sabadell, marca Boris Garros per obrir la llauna. 19, segona meitat, Sabadell, Boris 1, Llagostera 0. Espera que ho prova el Llagostera. Gol. Golàs de Gil Muntades, noi. S'ha colat fins a la cuina i davant de la sortida d'ahir amb Macai, el xut pel pal curt i la gerra d'aigua freda. Gol de Gil Muntades per tornar a l'empat. 20 minuts, el que li queda ara al Sabadell. Som-hi. Edgar amb l'esquerra. Llançament d'Edgar Hernández. El travesser. El travesser, el llançament d'Edgar Hernández. Òscar Rubio juga per dintre, Jurgi Oteo dins l'àrea, la centrada, Jurgi Oteo, la rematada! Boris per sobre del travesser!
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, en un horari una mica diferent, però la Copa de la Reina ve s'ho valia. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Escoltàvem ara la retransmissió del Sabadell en joc d'ahir, per ocasions no va ser, o sigui, el Sabadell perd el lideratge després de veure com el Llagostera esgarrapava un puntet ahir de la nova Creu Alta en un partit que tenia dominat el Sabadell, però repasses tot el que va generar l'equip d'Antoni Hidalgo i tornem amb una sensació en un partit completament diferent, però en quant a ocasions fallades, similar al regús del d'Olot d'una setmana abans.
Bé, jo li faria matisos diferencials, eh? Més enllà d'això, el dia de l'Olot és cert que el Sabadell falla, però és cert que l'Olot també les té, i gairebé, sent justos en el global del partit, el que pitjor ens va saber és que s'escapessin els punts de la manera que es van escapar, és a dir, el mateix gol de l'Olot, si te'l fan al 70... haguessis dit, bé, feia justícia una miqueta al que havíem vist.
Més per joc que per ocasions, eh? Perquè jo estic... Home, jo la segona part vaig veure el Sabadell amb prou ocasions, més enllà d'una primera part que sí que va ser
molt... Jo ja et dic, jo a títol molt personal, crec que el partit de d'Olot, si li poses la X final, no pots parlar d'injustícia, el que sigui que és cert, que sap greu per com, perquè el Sabadell va estar a 30 segons, per dir-ho així, o a minut i 30 segons de certificar la victòria. Ara, el partit d'ahir, jo crec que no hi ha cap raó per donar per just aquest empat, més enllà de que això de la justícia o la injustícia en el futbol és molt, molt, molt relatiu. Ahir el Sabadell ho va fer pràcticament tot, i gairebé ho va fer pràcticament tot bé, tret de tenir encert, tenir aquell punt de punteria penal al marge, fins i tot, ja trec de l'equació l'acció del penal errat per Edgar Hernández, o encertat, o aturat per Marcos Pérez, però més enllà d'això, és cert que el Sabadell és el que va posar la proposta, és el que va posar les ocasions, és el que va posar la intenció d'anar per la victòria, i al final es va trobar que, per no tancar-ho a temps, amb una jugada aïllada, pràcticament única, el Llagostera va saber tenir aquell punt d'efectivitat.
Escoltem Antoni Hidalgo i analitzem les seves paraules.
Segurament abans també l'equip contrari tenia una ocasió i no te la feia, però ara estàs en aquest moment que has d'estar molt, molt i molt atent en totes les situacions perquè et penalitzen molt. Estem en aquest moment, no? De que crees molt, tens moltíssimes ocasions, el rival no passa del mig del camp, et genera molt poc o gens, i amb una t'empaten el partit. Els equips juguen amb més alegria al principi d'any. No tenen res a perdre, bueno, venen, intenten fer el seu partit, intenten contrarrestar-te. Ara no, ara venen aquí i es fiquen totes al darrere. Ha sigut una realitat d'un partit que hem merescut guanyar. És difícil de que vingui un equip aquí i bueno, faci molts jugades darrere la pilota, i quan et poses per davant, ostres, això s'ha de competir millor. El que li ha faltat és en aquestes situacions de que quan et poses per davant has de competir molt millor, aquestes situacions, perquè ara mateix són diferencials. T'arriba un cop l'equip contrari i et fa gol. Nosaltres tenim moltes i ens costa, està costant una mica més del que ens costava abans. Està molt igualat i tot es decideix per petits detalls, i bueno, ara hem de preparar a partir demà el partit. Tenim una setmana curta i això és bo, perquè arribarà el partit abans.
Setmana curta perquè el Sabadell jugarà, recordem, dissabte a 6:45 de la tarda a Sant Adrià del Besòs contra l'Espanyol B, a la Dani Jarque. Però jo crec que ahir el que més mal va fer va ser que després de tant remar i remar, al final quan aconsegueixes el preuat premi de l'1-0, en qüestió de 6-7 minuts del gol de Boris Garros passes a l'empat de Gil Muntadas, no?
Els jugadors de... bé, tots no, però algun dels jugadors del Llagostera, tampoc cal ser molt espavilat per saber quins, parlàvem amb ells al final del partit i tots dos coincidien, per posar-ho encara més acotat, en la mateixa reflexió. Diu, el Sabadell ens ha olorat la sang, però en lloc d'anar a fer mal, és com que li ha donat per bo a l'1-0 i ens ha deixat viure, no? Ens ha deixat respirar en lloc de... comentaven, a més, els dos coincidien, no? Deien, en els últims 15 minuts de la primera part no sabíem com en sortir-nos. Era com un vendaval que el Sabadell atacava, que són aquella sèrie de corners seguits, el penal, el xut de Manu Lanza al travessell, al pal... Bé, tot aquell seguit d'ocasions del Sabadell. I en canvi feien la reflexió a la inversa, no? Just després de l'1-0, quan més tocat podia estar el Llagostera, quan més mal podia haver anat a fer el Sabadell per acabar-ho d'engestir, és com que l'equip, suposo que de manera molt espontània, molt inconscient, no va tenir aquesta empenta de continuar, va fer un passet enrere, intento pensar que de manera, insisteixo, de manera inconscient, i va donar vida al Llagostera, que sense que reaccionés de manera espectacular, sí que es va trobar amb aquesta jugada.
Ahir l'analista era un exjugador del Centre d'Esports, en el seu dia havia vestit algun partit també al braçal de capità, exdelegat del Centre d'Esports, Jaume Berlanga, que ens deixava aquesta reflexió.
L'anàlisi del partit.
Partit força bo des del meu punt de vista del Centre d'Esports Sabadell. Una primera part molt superior al rival i una segona part en la que li ha durat la benzina 25 minutets i després veritablement li ha costat una miqueta més. Han tingut moltes ocasions, no les ha sabut ficar, i això al futbol lamentablement es paga. Llagostera ha vingut a fer el seu partit, a aguantar darrere, a treure un puntet, a intentar alguna contra si podia. La segona part ha sigut més al seu futbol, de fer contres. El Sabadell les ha controlat bé, el que passa que bueno, avui l'encert no ha estat de la part del Centre d'Esports i això s'ha notat i així ho hem pagat, no? Amb un puntet hem perdut el lideratge, però bueno, queda encara molt. Hi haurà jornades per tornar a recuperar-lo i bueno, el que jo considero que és segur és que l'objectiu és fer el play-off i això es farà. El partit ha sigut bo, s'ha de mantenir aquesta línia i confiar en que properes jornades la sort i l'encert canviï.
Esperançat, per tant, el Jaume Berlanga, l'exjugador del Centre d'Esports, i ho enllacem pràcticament amb l'abecedari que ens deixava el Pau Vituri, en aquesta ocasió no amb la seva veu, sinó amb la del Pol Prats, el nostre estudiant en pràctiques. Aquestes són les quatre lletres que destacava el Pau.
L'abecedari arlequinat. E,
d'exigència, la que demanaven les seves paraules Antoni Hidalgo als seus jugadors. A aquestes alçades del campionat, l'equip ha de tenir un punt més de concentració en determinats moments. Si ja és dolorós que t'empatin en el temps de descompte per una errada no forçada, ahir el Llagostera, que no havia generat res, t'iguala 7 minuts després de marcar. 4 punts que han volat en 7 dies i a 11 jornades per acabar, molt en joc.
Oh.
D'ocasions, no serà perquè ahir el Sabadell no rondés i rondés la porteria de Marcos. Per moments va ser un assetjament. Els dos xuts de Boniquet, el penal fallat d'Edgar, la fuetava al travesser i al pal de Manu Lanza, la falta directa també al travesser d'Edgar i l'últim cop de cap de Boris. Moltes ocasions generades, per no parlar dels moltíssims serveis de cantonada i massa ocasions fallades.
R.
De ratxes, curiós el tram de calendari que està travessant el centre d'esports. La setmana passada els homes d'Hidalgo van visitar un Olot que porta 8 jornades consecutives sense perdre. Tot i l'empat, el rival d'ahir, el Llagostera, ha arribat als dobles dígits de partits sense guanyar. I ara toca visitar un Espanyol B que tampoc sap què és sumar els 3 punts des de fa 7 jornades.
R.
I R també de rotacions. Conscient precisament d'aquest calendari, si li sumem al Barcelona B d'aquí a 15 dies, Hidalgo va fer moltes permutes en el dia d'ahir. Calma amb els jugadors que surten de lesió, cas d'Aleix Coc o Adri Cuevas. El primer no va jugar i el segon va tenir mitja hora per anar agafant sensacions. S'aprova el final i el tècnic del centre d'esports necessita que els pilars fonamentals es recuperin al 100%.
És una de les lectures ahir, rotacions a l'eix de la defensa principalment, sense Xiquero Cerinjauregui, sense Pedro Capó, d'altres que mica en mica es van reincorporant. Aleix Coc tornava a la convocatòria però no va sortir d'inici ni va tenir minuts. Adri Cuevas sí que va gaudir de mitja horeta, com deia ara el Pol Prats. Són les dues notícies positives, tenint en compte, Sergi, per això, que un altre dels que acostuma a ser intocables, com Néstor Querol, haurem d'estar pendents de la infermeria aquesta setmana per saber què té, perquè va haver de sortir abans d'hora, abans de la mitja hora de joc fins i tot, per molèsties, per un problema físic al bessó de la cama esquerra. Per tant, gairebé no acabem de fer net amb aquest tema.
Sí, és un dels problemes que està tenint el Sabadell i encara així se li ha de donar molt mèrit o més mèrit encara a la temporada que està marcant-se l'equip, perquè els contratemps, si ens adonem, no deixen que tinguem unes setmanes tranquil·les. No arriba a estar la infermeria mai buida. Evidentment, sense comptar els Jesús Olmos o Antonio Romero, que aquests dos, encara que hi fossin, ja no podrien ser tampoc de la partida, ja no podrien estar a disposició d'Antonio Hidalgo, però és que per la resta, insistim, no fas net, eh? No acabes de tenir un que t'entra un altre o un que no acaba de sortir. Has parlat de Aleix Coc, has parlat d'Adri Cuevas, que són les notes positives. Aleix Roig, per contra, no, o va més enllà del que ens podríem imaginar. De fet, semblava que havia de ser el més immediat i no acaba de fer net, com diem. I ara suma-li el cas de Néstor Querol. M'aventuro. No tenim encara allò que es diu el parte médico, eh? No tenim encara la informació al respecte del què, però per poc que sigui, estem parlant que segurament gairebé al 100% no juga a Sant Adrià aquest proper dissabte, i li poso molts interrogants a que molt poca cosa ha de ser, que tant de bo fos així, eh? Molt poca cosa hauria de ser perquè arribés a temps d'estar a disposició del míster per d'aquí dues setmanes.
Doncs estarem pendents, perquè és gairebé cabdal que tots aquests jugadors ara arribin en bon moment al tram decisiu, tenint en compte, sobretot, que ve gairebé tot el ferro, sobretot a la nova Creu Alta, ha de passar per aquí el Barça B, ha de passar el Cornellà, ha de passar el Villarreal B, són rivals directes de la part alta de la classificació del centre d'esports i, per tant, gairebé que totes les opcions dels sabadellencs passaran per aquest tipus de partits. I els jugadors què, tot això? Escoltàvem el capità, per exemple, Àngel Martínez, dient que cada cop es tanquen més aquí a la nova Creu Alta. Segurament, Sergi, voltant el que deia també Antoni Hidalgo, que ara, pel que sigui, no estan tenint aquell punt d'encert.
Sí, el Sabadell està faltant encert i els rivals, és evident, ho vam veure el dia de l'Hèrcules, més enllà d'estils, hi ha molta més qualitat. Ho vam viure claríssimament el dia de l'Orihuela i, malauradament, ho vam tornar a viure ahir contra el Llagostera. Serà per una raó o serà per una altra? Si et sembla, comencem per Àngel Martínez, que apostava en aquest sentit, però per quedar-se amb la bona imatge, com a mínim amb les bones coses, que no van ser poques, que va fer l'equip ahir, més enllà de no poder tirar endavant el resultat.
S'ha de quedar amb la bona imatge, que hem creat moltes ocasions, que l'equip ha anat, però sí que tenim que fer un punt d'inflexió en aquests minuts després d'encaixar un gol i sobretot defensar més els gols i posar per davant, perquè costa molt en aquesta categoria marcar el gol. Sí, és un partit que si haguessin tingut una miqueta només de sort era per guanyar.
I en aquest sentit, o amb un sentit molt similar, Manu Lanzarote, ahir amb aquesta titularitat de nou del barceloní, apostant en aquest sentit per fer la similitud que dèiem, 15 dies després de tot el que va costar tirar endavant, remuntada inclosa, el resultat contra l'Orihuela, i el que va costar ahir, doncs, finalment no poder passar de l'empat davant el Llagostera. Els partits, en aquest sentit, diu Lanza, que evidentment s'han de saber tancar abans.
Creo que ha sido un partido parecido al de hace dos semanas en casa. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Hemos tenido ocasiones, no las hemos metido. Por suerte nos hemos puesto por delante, no como la otra vez. Nos han empatado muy pronto y, bueno, hemos intentado generar más. Después ya de un cansancio de atacar tanto todo el partido, pero bueno. Un punto que hay que valorar igualmente y seguir. No queda otra, quedan 11 jornadas. Y un punto, pues parece que salga poco, pero veremos si es así al final.
Doncs al final sortirem de dubtes de si té regust a poc o no aquest empat contra el Llagostera. Per cert, 5 setmanes seguides encaixant el Sabadell, per primer cop amb Antoni Hidalgo, 3 consecutives a la nova Creu Alta. Recordem Hèrcules, el Camí Locano contra la Nucía, a casa contra l'Orihuela, la setmana passada contra l'Olot i aquest últim partit contra el Llagostera. Manu Lanza, m'imagino que no et vas estar de preguntar-li per una acció en concret espectacular.
Sí, encara que no va voler entrar massa al rap, també t'ho dic. Suposo que si la cosa hagués anat millor, podria haver...
Refereixes 3 centímetres més avall.
Sí, hagués posat allò la medalleta i hagués tret pit. En una ocasió que al final no entra, doncs el jugador la va voler passar ràpidament per alt i sobretot mirant cap al futur, no? Centrant-se en aquestes 11 finals que li queden al Sabadell i aquestes 11 jornades en les quals, diu, s'ha de comprovar de què ha de ser capaç realment aquest Sabadell de la temporada 19-20.
Una pena del penalti, després, bueno, el golpeo no tiene que ver, no ha sido gol, así que no vale para nada. Y nada, solo toca seguir trabajando y esas 11 semanas que quedan, pues... competir-les al màxim.
Sí que ha passat de punteta, sí. Per l'obús que es va marcar des de l'altra punta gairebé.
Si no s'entén massa la pregunta, evidentment el símil, i ho vam dir durant el directe, i també li dèiem a ell, ens recordava en certa manera aquell golaç de la temporada segona, una de les temporades segona, contra el Girona aquí a l'estadi. Aquell golaç buscant el pal llarg, buscant la picadeta.
Mateixa porteria, contra un gironí.
Deia allò de, bé, sí però no, eh? Aquella va acabar al fons de la xarxa i aquesta no, per tant... ràpida cap a casa.
I l'última, en aquest cas sobre la classificació, ho parlàvem també amb Antoni Hidalgo a la roda de premsa, sembla que en aquest grup 3 de segona divisió B, si hi ha mal d'alçada, el pateixen molts equips, perquè la veritat és que si agafes els que estan en la lluita per entrar al play-off, només el Castellón va guanyar en aquesta última jornada i d'aquí que els orelluts siguin actualment els líders en solitari, un punt per sobre del Sabadell ara mateix. Aquí tothom es deixa punts, Sergi?
Sí, al final és cert que 4 empatem, comptant el Centre d'Esport Sabadell i comptant que hi havia un duel directe entre Cornellà i Villarreal, però també va empatar el Barça davant l'Orihuela i a Los Arcos.
El Lleida també al Prat.
I com dius, l'únic d'aquests 5-6 que va treure petroli aquesta jornada i patint de valent, però mira, al final ve a estar el que bé acaba, en el seu cas la victòria per la mínima a Ejea de los Caballeros, va ser el Club Deportivo Castellón. Diuen a primera divisió allò del pont aeri, no? De que les desgràcies o les alegries van en pont aeri. Aquí no sé si un pont aeri o un eix mediterrani, però de moment el lideratge en aquests 4-5 mesos últims...
Sí, 17 jornades crec que són.
Va de Castelló a Sabadell, de Castelló a Sabadell, i de Sabadell ara, malauradament, de nou cap a la Plana. No li dona tampoc massa importància a Àngel Martínez a la circumstància, l'anècdota de ser líder o no de la classificació, i sí que es refà en el comentari que feia Manu Lanza, no? Queden 11 jornades... i de què serà capaç l'equip al final de temporada, doncs és qüestió d'anar veient-lo allò que es diu partit a partit.
Jo vull estar allà dalt quan sigui l'última jornada, llavors sí que mirarem diari i mirarem on hem acabat. La veritat que ara no m'obsessiona gaire. Seguim allà dalt, seguim lluitant amb un Castelló que està fent una temporada molt bona també. I això és de continuar. Com diguem, això se l'emportarà el que cregui, el que arribi fins al final, i nosaltres arribarem.
Doncs arribarem fins al final, diu Àngel Martínez. Queden 11 jornades, tot el peix encara per vendre, començant pel partit de dissabte, Espanyol B Sabadell, des de 6:45 del vespre a la... No, a dir la sintonia del Sabadell en joc, no. A la sintonia del Sabadell en joc des de les 6 de la tarda a 6:45 el partit del xiulet inicial. Ens deixem res, Sergi? No, no?
No ens deixem res. L'Espanyol no està en bona dinàmica, però això ja ho anirem explicant al llarg de la setmana, que queden dies encara.
Tindrem temps. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Una tornada perden el camí i en el tram final, en els últims minuts, encara han de parlar d'esquash i d'handbol.
A Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tampoc va ser un bon cap de setmana per la gent de l'OAR Gràcia Sabadell. Rematem el programa, com us dèiem ara, parlant d'handbol, perquè l'OAR ha fet un pas enrere gairebé definitiu en les seves aspiracions per arribar a les fases d'ascens. Com a la primera volta, l'equip gracienc es va deixar sorprendre pel penúltim, pel Banyoles, que ha sumat 4 dels seus 9 punts davant dels verdiblancs. Tot i aconseguir un 4-1 de sortida i anar per davant a la primera meitat, l'equip del Pla de l'Estany es va escapar després a la represa i l'OAR va dedicar-se a fer la goma. Després d'haver anat liderant el marcador a la primera part, a la segona va anar a remolc i mai va acabar de capgirar la situació, patint pèrdues ràpides i precipitacions en el moment decisiu. Pel tècnic, per Gerard Gomis, el 31-33 final s'explica d'entrada, diu, literalment perquè no van saber gaudir del joc que estaven fent i també perquè no van escapar-se i ho van acabar pagant.
Vam ser incapaços per diferents circumstàncies de poder marxar de 5, de 6, de 7 i trencar el partit, que aleshores és quan ells normalment, per tots els vídeos que hem vist, quan arriben a aquestes situacions és quan baixen els braços i, bueno, els hi vam anar donant aire, els hi vam donar vida i aquest any s'han trobat poques vegades en partits ajustats als últims 10 minuts, però que curiosament tots els partits que els últims 10 minuts anaven ajustats han acabat puntuant i nosaltres doncs hem estat dos d'aquests.
El Sant Quirze va guanyar de 8 a Sant Joan d'Espí, el Sant Martí Adrianenc, el líder contra el Sant Cugat, també de 8, i en canvi el tercer, el Granollers B, va perdre sorprenentment a casa contra el Sant Esteve Sarrovires, també per 8 gols de diferència. Això obre de nou una escletxa amb el Sant Quirze, segon amb 39 punts, Granollers B tercer, 33 a 6, i assetja l'OAR amb 32. Tot i això, Gomis es resigna a donar-ho tot per perdut.
Fins que no sigui matemàtic, no, per mi no serà impossible. Està més complicat que la setmana passada, sí. Havent perdut 2 punts, sí. Però bueno, en aquest aspecte, nosaltres la idea, ja ho vam dir a principi de temporada, no era fer unes fases sí o sí, era lluitar per no despenjar-nos, i jo crec que mantenint la lluita per la tercera posició seguim encarrilats cap a seguir molestant.
De fet, l'entrenador del Gràcia ha relativitzat aquesta patacada, traient una mica de ferro a la derrota contra el Banyoles i assegurant que una ensopegada d'aquest tipus no pot eclipsar la bona temporada que estan signant.
Si esteu una mala tarda, esteu una mala tarda, i el que tampoc es pot fer és reflexionar a nivell general sobre el que ha estat una mala tarda. I jo crec que també és demostrar-nos a nosaltres mateixos que estem allà, que som els mateixos que vam guanyar Sant Quirze, que vam guanyar La Roca, els mateixos que vam empatar contra Granollers, els mateixos que vam competir durant 53 minuts contra Sant Martí, som els mateixos. No ens hem d'espantar, no hem de fer un gran massa.
La derrota trenca, això sí, una ratxa de 7 jornades seguides sense perdre, amb un empat, 5 victòries seguides i després la igualada de la setmana passada a la Nova Icària contra el Poblenou, un punt dels últims 4 que han despenjat l'OAR de la zona noble d'aquesta primera nacional. Acabem amb esquash, perquè Iker Pajares ha arribat fins als vuitens de final del The Windy City Open d'esquash a Chicago, després de guanyar l'escocès Alan Klein a la primera ronda i també el mexicà Arturo Salazar a la segona. El jugador sabadellenc va caure als vuitens contra el cap de sèrie número 3 del torneig, Tarek Momen, per 1-3. L'egipci es va adjudicar els dos primers sets, deixant Pajares a 5 i 6 punts, però el tercer va ser pel del Malibu Esportiu, per 11-9. El 5-11 del quart sentenciava el passi de Momen als quarts, on avui es trobarà amb Borja Golan, mentre Pajares acaba d'aterrar justament fa una estona aquí a Catalunya ja. I pel que fa al programa de demà aquí a l'Hotel Suís, escoltarem a Boris Garros, que s'està destapant en les últimes jornades com a davanter golejador arlequinat. Compararem també les xifres defensives del Sabadell amb i sense un dels seus, dels seus puntals. Una de les seves peces claus al darrere, Aleix Coc, passarà per aquí la gent de la Comissió Històrica del Centre d'Esports Sabadell, també el lideratge del Centre d'Esports a la Lliga Nacional Juvenil, bàsquet amb l'Escola Pia, amb el bàsquet Pia, i molt de futbol sala, entre altres temes. Amb el Roger Benet, el control de so, hem arribat pràcticament fins les 3 de la tarda, és a dir, al punt i final del programa d'avui, d'aquest dilluns 2 de març del 2020. Demà a les 2, puntuals també amb la cita de l'esport sabadellenc aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. Podeu seguir informats a radiosabadell.fm, @radiosabadell a través de Twitter i també ens podeu trobar a Instagram o a Facebook. Que vagi molt bé, adeu-siau, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.